Amb una punta en plena cultural, Biel Mesquida és el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El reconeixement a l'escriptor, poeta i professor torna a les Illes després que fa 4 anys, al revés, la poeta Antònia Vicens, que és la darrera dona guardonada.
L'acte del jurat reconeix Mesquida com un gran repsol d'escoltar-lo. De fet, és tot un festival i també com a activista en defensa de la llengua i la cultura catalanes.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
ib3 anys amb tu.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05 i ja sabeu que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem en l'Obra Cultural Balear perquè ha convocat pel mes de maig un cant massiu de la Balanguera. Pràcticament tots els ajuntaments de Mallorca s'han afegit en aquesta reivindicació de l'himne que des de l'any 2006 és oficialment l'himne de Can Nostre, amb lletra de Joan Alcover i música d'Amadeu Vives. Per cert, Joan Alcover mai la va sentir cantada. No se va estrenar fins després de la seva mort. Més motiu encara per cantar-la fort i ferm és motiu del seu centenari de l'escriptura, de la seva lletra per part d'aquesta gran de les nostres lletres, com va ser Joan Alcover. Després pegarem un vot fins a cort perquè mos contin com podem anar a la Fira de Sant Ferriol, que és aquest diumenge, que cada vegada agafa més força. 32 anys de Fira de Sant Ferriol és una verdadera meravella. Veure animals, maquinari, activitats, hi ha ball, hi ha tot, renaix, descacs, hi ha de tot. Sant Ferriol, aquest meravellós poble de Palma, que no barriada, perquè és un poble en si, Sant Ferriol, i que tenim just aquí de vora els palmassans i que de vegades oblidem. S'hi menja molt bé i encara s'hi està millor. Així que no oblideu Sant Sardina, Sant Ferriol, la Casa Blanca i Sant Jordi, perquè són els pobles de Palma. No són barriades, són pobles en si mateix. Tenen identitat pròpia i establiments, òbviament, perdoneu. També parlarem de la Fira d'Art Contemporani Suma Mallorca, que se farà com cada any d'aquí un parell de setmanes en el poble espanyol. Conversarem després amb un parell de pagesos que estan provant una nova tècnica de tancament virtual de ramat. Què vol dir això? I que li pengen un collaret a la vaca i amb un GPS li marquen unes directrius i quan surt d'aquest tancat virtual li sona un so, com un clàxon, i l'animal fa enrere i així no importa posar tanques en el camp, sobretot si parlem de zones de molt difícil accés. Parlarem amb un membre de la Caperuza de Madrid i també amb Pau Canal de Pagesos de la Terra, que són els que ho estan provant aquí. I en el final parlarem amb el Consell de Mallorca perquè posa a disposició dels propietaris de molins, ja siguin fariners o aiguadors, un pressupost bastant elevat per restaurar molins que formen part de la nostra identitat paisatgística. El pla de Mallorca sense molins d'aigua no s'entén, no semblaria el mateix. El que passa és que som de particulars i de vegades hi ha gent que no vol o no pot investir i que una reforma d'aquesta casta, i per això el Consell ara dona una sèrie d'ajudes per millorar el seu aspecte. Així que sense més, en Yolanda Ruiz de la producció i Facundo Tenaglia en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
La Balanguera, misteriosa, com una aranya d'art subtil. Buida que buida sa filosa, de nostra vida treu el fil.
És Anna Maria Dalmà Bonet, la seva versió que va tornar a popularitzar la Balanguera. L'Obra Cultural Balear ha fet una crida a tota Mallorca perquè s'uneixi en el cant simultani i multitudinari de la Berlanguera, dia 29 de maig, a les 8. Ho dèiem mesos d'avançament perquè la idea arribi en el màxim de mallorquins. La data no és casual aquest dia, perquè se compliran els 100 anys de l'estrena de la versió musicada del poeta de Joan, del poema de Joan Alcover. Se complirà dia 29 de maig, exactament un segle, també de la seva mort, i els convocants volen que la resposta en aquesta proposta sigui com un gest col·lectiu de mallorquinitat. Volen que sigui un fet massiu. Connectar amb en Toni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear. Toni, bon dia, com estàs?
Bon dia, Jaume, molt bé.
Bueno, parles de fet històric, seria molt maco, eh? Seria una cosa, avui en dia que hi ha drons, que si se pogués gravar, seria una cosa meravellosa, sí. 100 anys sí, després.
Sí. Jo crec que serà un acte per recordar una fita històrica, perquè mai s'ha produït un esdeveniment d'aquestes característiques, com a mínim a Mallorca, de la cantada simultània en tant de punts diferents, i per suposat que la cobertura que n'haurem de fer i n'hauran de fer també mitjans de comunicació segur que està salçada. No, però ja estem en contacte, per exemple, per aquest tipus de cobertura amb IB3 Televisió i hem tingut molt bona resposta perquè se puguin fer les connexions a diferents llocs d'aquests en què s'ha celebrat, tindrà lloc la cantada.
Home, és que pot ser una cosa verdaderament preciosa. Ho he contactat en corals, en bandes, amb sí. Agrupació musical de diferents municipis. És a dir, no és que tothom surti en el balcó a aplaudir com fem durant la pandèmia. No, se tracta d'una cosa molt més seriosa i molt més organitzada, no?
Sí, per això m'ho havíem posat en temps. Hem volgut contactar amb els ajuntaments, que són, bàsicament, perquè volen que se faci per tot Mallorca, una institució que haurà de tenir un protagonisme aquest dia... I la resposta és molt positiva perquè l'idea és que sigui l'Ajuntament de cada municipi conjuntament amb la delegació de l'Obra Cultural Balear del poble, més, en primer terme, com tu has dit, corals, bandes de música, formacions musicals diverses, xeremies, etc., qui hi hagi en aquest municipi en concret, però també volen que s'impliquin altres entitats culturals i de tot tipus del poble perquè sigui un acte el més participat possible. I la resposta, ja t'ho dic, de moment és molt bona. Està acollida molt favorablement, la idea.
Vareu presentar, precisament, la idea a Joan Alcover, on va néixer en Joan Alcover, on va escriure la Berlanguera. Sembla que heu fet sí. com que tot estigui lligat, eh, Toni?
No hi va néixer, però hi va anar a viure molt petit, en sols pares. Va néixer molt a prop de Can Alcover, però no Can Alcover, però sí que hi va anar, sí que hi va passar tota la seva infantesa i tota la seva vida fins que va morir. I, efectivament, clar, nosaltres ens sentim especialment interpel·lats per la Berlanguera perquè... I amb en Joan Alcover, perquè la va escriure aquí on en aquest moment tenim la nostra seu, entre les mateixes parets. Per tant, pensàvem que mos tocava, havíem de tenir i d'assumir aquesta responsabilitat de posar-nos al capdavant d'aquesta celebració.
Hem de recordar que fa 30 anys que ets himne oficial de Mallorca. Abans era himne oficiós, el manco quan jo era menut, però fa 30 anys se va fer... Oficial, perquè...
El Consell de Mallorca ho va aprovar, un pla del Consell de Mallorca, i per tant, això va ser el mes de novembre del 96, per tant, també aquesta tardor segur que hi ha celebracions institucionals. I, però tu, com tu has dit, el poble de Mallorca sempre l'havia sentit, sempre li havia donat ja d'alguna manera la condició d'himne, un himne oficiós. Les cròniques conten que quan el Alcover la llegeix per primera vegada, el 8 de febrer de 1903, el poema, vull dir, en la tertúlia que feia diumenges a casa seva, a Can Alcover, ja va causar impacte en 13 amics que hi assistien. I molt més encara quan una setmana després, el dia 15 de febrer de 1903, la va recitar en públic davant d'un centenar de persones en el menjador del Gran Hotel de Palma perquè s'hi feia un dinar d'homenatge a en Costa i Llobera. I aleshores se va aixecar per recitar la Berlanguera i l'impacte també va ser extraordinari. I des del primer moment ja altres amics seus del món de la cultura intel·lectual d'aquell moment, com en Gabriel Omar, o en Miquel dels Sants Oliver, ja vàrem entreveure que això era una cosa, alguna cosa més que un poema. I el 26, quan tu has recordat, a l'entrada, el 26 finalment s'hi va posar música per part de Amadeu Vives i aleshores ja sí, indiscutiblement, ja va ser percebut com a, i sentit com a himne.
Ara, tu has dit homenatge a en Costa Llobera, que va coincidir a classe amb en Joan Alcover, juntament també amb d'Antoni Maura, imagina't quina quinta. Estàs parlant de Miquel dels Sants a l'Ove, de don Gabriel Alomar, va uns homonots que teníem fa 100 anys. Quina meravella.
Assistents a la tertúlia de Can Alcover, que se va celebrar durant molt d'anys, des de 1895 fins aproximadament d'anys 10-20 del segle XX, se va celebrar amb tots aquests homenots i altres que hi passaven. Molt intel·lectual, que venien de fora de Mallorca per estar aquí uns dies, a una temporada també freqüentaven aquesta tertúlia.
Quina meravella, eh? Tu imagina't ser per 30 segons o un minutet a una d'aquestes tertúlies amb tots aquests noms. Anem a tornar...
Sí, però aprofit, Jaume, de tota manera, ja que parlem de tertúlia de Can Alcover, a convidar els oients i Betarradio a visitar la Casa Museu, que justament ara, dia 25 de febrer, coincidint amb el centenari de la mort del poeta, la vàrem reinaugurar de la mà de la Fundació Mallorca Literària. La gestió d'aquesta Casa Museu, que és una part del Centre Cultural Can Alcover, una part se dedica en aquesta Casa Museu que recrea com era Can Alcover en aquell moment, de les tertúlies, s'explica la seva producció literària, la seva figura, i això, ja t'ho dic, ha estat reformat ara per part de Mallorca Literària i remuseïtat, podríem dir, i l'hem estrenat, per tant, de Nou de Trinca, fa només un parell de setmanes, i està obert a qualsevol oient.
Que en el Covent de dir que estan al carrer Sant Alonso número 24, que si no, la plaça de Porta del Camp. Mirau cap al convent de les Jerònimes, és el carrer de l'esquerra, tireu tot dret.
Correcte, acabareu... la Montició, la Santa Clara...
Bueno, també la vostra web, la web de l'Obra Cultural Balear, se pot accedir a la història del poema, a la seva lletra, editareu cartells per cada municipi, per lletra, per cada ajuntament tirarà lliurement el lloc, per exemple, Pollença m'ha cridat molta atenció, perquè ho faran al Calvari, m'imagina, 360 graons del Calvari de Pollença, plens de gent cantant. Això serà una meravella.
Sí, municipis d'Andratx ho fan a la clastra de Sant Mas. Cada municipi li dona el format que consideri, amb un sorteó, a la coral del poble, banda de música... I ja t'he dit, a Palma puc dir que se farà la plaça Major, per exemple, en un espai que permetrà allotjar totes les corals que s'hi vulguin afegir, i evidentment és públic, perquè en definitiva se trata d'una cantada popular, volem dir una cantada col·lectiva, no només una cantada de les corals i les bandes de música, sinó que tots els mallorquins que els vengui de gust s'hi puguin afegir en aquesta cantada.
També una cosa que em va fer molta pena quan ho vaig saber és que el Covet mai la va sentir cantada, perquè mesos després de la seva mort se va estrenar en el Palau de la Música de Barcelona la versió musicada, que la música d'Amadeu Vives. És una verdadera pena, perquè els darrers anys del Covet, com ell mateix relatava, de solució, varen estar marcats per un post d'amargura i de tristor, va perdre sa dona, els fills, i justament quan vaig saber que mai va sentir cantada la Balanguera, que a Amadeu Viva li va posar música, vaig dir, jo, mare de Déu, ostres, ja ho val, és que justament...
És un poeta que efectivament marca moltíssim la seva trajectòria, la seva obra, la tragèdia personal que va experimentar. S'ha dit de vegades que és poeta del dolor, perquè justament quan va tenir la necessitat d'expressar aquest dolor va ser quan va fer el canvi de lingüístic, i va començar en castellà, tenia llibres seus de poemes són en castellà, era un poeta, se diu, per part d'estudiosos de la literatura normal, mediocre, però va ser quan va passar en el català, perquè tenia aquesta necessitat de fer coses interiors que va accedir com a poeta i va fer, tu has dit, desolació, podríem afegir la relíquia, la serra, que són algunes de les composicions líriques més importants de la història de la literatura catalana. I efectivament, però ell va tenir coneixement de que s'havia musicat, perquè probablement per via epistolar, però sobretot perquè això ho varen fer públic mitjans de comunicació, diaris de l'època de Barcelona, i aquí el Correu de Mallorca, la Modaina, diaris d'aquella època, varen reproduir aquestes informacions dies abans que en el Cove morís. En el Cove va morir el 25 de febrer, i sabem que aproximadament una setmana abans aquesta notícia ja circulava per diaris de Palma. Sí que en va tenir notícia. Però l'estrena va arribar uns mesos després, va arribar el 29 de maig a Barcelona, i després, el 28 de juny, se va estrenar a Palma en el Teatre Líric, en el desaparegut Teatre Líric, que era a la plaça de la Reina.
Allà on hi ha Sort del Rei. L'any 68, l'any 68 se va tomar el Teatre Líric i se va fer Sort del Rei per reproduir Sort, que en teoria antigament la reina Esclermont no tenia davall del Palau de la Modaina i tal. Tot és la seva explicació. També has dit que estàu, no sé si això sortirà o no, estàu parlant amb la Maria del Mar, no sé si això ja ha quallat o no, serà factible?
Informació sobre diferents cantants i grups que si volen afegir, això s'anirà donant, s'anirà subministrant a mesura que se vagin confirmant aquestes actuacions. Però hi haurà més coses a part d'aquest 29 de maig sobre la Balanguera. De moment deixem-ho aquí, però hi haurà una cosa el 28 de juny coincidint amb l'estrena a Palma de la Balanguera, que no serà una cantada col·lectiva popular en el que s'acerca a la participació, sinó que serà, diríem, un acte on s'acercarà més a la qualitat musical.
I també m'han copsat molt unes paraules teves que són ben certes, que dius que en el context actual, així com està el món, necessitem elements de cohesió, que compartir sentiment de pertenença a una comunitat, i que millor que la música i la poesia. No pot haver res més maco, Toni.
Aquesta cultura, jo crec que és fonamental. Un himne té un potencial simbòlic indubtable. I molta gent, perquè volen que siguin milers i desenes de milers de persones cantant aquest himne, crec que té una força indubtable d'autoafirmació, d'afirmació de la voluntat que tenim com a poble de mantenir-nos cohesionats i de perviure, evidentment, de les característiques que ens identifiquen, que són la llengua, la cultura i, per tant, la mallorquinitat. Abans parlaves de 53 municipis, que són els que hi ha a Mallorca, i nosaltres estem convençuts de que en els 53 haurà cantada la Balanguera, però és que seran més de 53, perquè hi ha municipis que ja ens han confirmat que se cantarà en diferents nuclis poblacionals, per exemple, el cas de Marratxí. I hi ha voluntat de que se pugui cantar a diferents nuclis. Pot passar a Palma mateix, per exemple, a Sant Jordi.
Exacte.
Per tant, seran 53 plus, podríem dir, cantades de la Balanguera. I, a més, ara afegiré una informació que encara no hem fet pública i no la vaig donar a la roda de premsa de l'altre dia, i és que ens hem adreçat també a les escoles de Mallorca, a tots els centres docents, perquè el mateix dia, a les 12, hi ha una cantada dels alumnes del centre en el pati de la Balanguera.
Molt bona idea, clar,
i
exacte.
I la resposta també és molt positiva, molt estan confirmant, molt de centres docents, departaments de música, departaments de català, ja s'hi han posat, i se faran aquesta cantada de matí com una activitat complementària de la gran cantada de Sora Baixa. Ja puc dir, per exemple, que a més de centres docents, la universitat s'hi afegiran, la paraula universitària en els campus, els blavets de Lluc també la cantaran, en el pati de l'escolania, etc. La veritat és que estan molt satisfets de la resposta, perquè molt positiva. Tothom s'està engrescant.
Tanta sort que Ivetres Televisió també s'hi està engrescant, així tindrem imatges de tots els diferents punts, perquè, no sé, a mi me fa com a il·lusió, no sé, me fa com a tendresa, il·lusió, pena per Alcover que no l'hagués sentida, perquè és un poeta molt sensible, a nosaltres mos agrada molt. Ja ho sabeu, dia 29 de maig a les 8, tothom a cantar a la Berenguera i a les 12 del migdia a les escoles als Al·lots.
La web de l'Obra Cultural hi ha tota la informació, trobaran tota la informació. Hi ha un mapa de Mallorca amb tots els punts que ja estan confirmats i aquí on ja tenim la informació completa de la canta, la plaça de l'Iglesia, les bulles de la baixa, i cantarà, i actuarà aquesta coral, aquest grup, etcètera, i està afegint. És a dir, que és una pàgina que cada dia que va incorporant informacions noves a mesura que se van tancant els formats en els diferents municipis. Com tu has dit, farem un cartell per cada municipi amb el format concret i els grups o les entitats que s'hi han afegit a cada banda, a cada lloc. I després també hi haurà una edició, un targetó amb la lletra de la Berenguera, que serà distribuït també a tots els punts. Tots els llocs on es faci cantada se distribuiran aquests targetons per ajudar a aquells que encara no coneixen la lletra, no la saben de memòria per poder cantar amb facilitat.
I ja ho sabeu, 29 de maig a les 8, apuntau el dia i reservau aquest parell de minuts per recordar Joan Alcover, Madeu Vives, la Berenguera, que fila a fila, i que la Berenguera filarà, girant l'oeada cap enrere, guaita les ombres de l'avió i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Un poema preciós. Toni Llebrés, des de Sobre Cultural Balear, moltíssimes gràcies, i difondrem el màxim possible aquesta idea que, com dèiem, i Vetres Televisió retransmetrà. Gràcies, Toni.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu-me.
Moltes gràcies. Bueno, nosaltres ara volem conèixer les novetats que mos arriben des de cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Som Ferriol, acull aquest diumenge una vegada més la fira d'aquesta barriada poble de Palma, l'edició número 32, que un any més transformarà tot Sant Ferriol en un aparador d'activitat econòmica, social i cultural. Per això parlem amb el director general de comerç de l'Ajuntament de Palma, senyor Toni Fuster. Bon dia. Imprescindible, la fira de Sant Ferriol, senyor Fuster.
Bon dia. Indudablement, super imprescindible. A més, és la primera. S'ha cansat a les fires de tota la illa i crec que és una fira d'un poble de Palma, a part que sigui una barriada, que crec que està preparada amb molt de carinyo, molta il·lusió, i que gent gran, petits, de totes les edats, veurem una fira extraordinària i mos podrem passar un dia fantàstic.
Són 1.600 metres d'exposició, 200 aparadors. Clar, aquí l'Ajuntament hi fa un esforç entre bombers, policia, EMAIA, sí, els autobusos. Aquí, sí. Hi haurà autobusos molt importants per no soterrar el trànsit des de Sant Llàtzer, no és així?
Sí, correcte. És una fira que preveu molta afluència, i per facilitar l'arribada pues, tenim unes bussos llançaderes que cada 10 minuts sortiran de Sant Llàtzer cap a Sant Ferriol, a fi de que la gent que vulgui accedir a través del cotxe pugui deixar el cotxe tranquil·lament a Sant Llàtzer i anar en el bus de forma còmoda cap a Sant Ferriol. Així facilitam la mobilitat de tothom i fem que sigui molt més fàcil arribar-hi.
La fira es diu Monja, per dissabte ja hi ha un cremull de coses, hi ha gimnasi, sí, hi ha ball, hi ha ball de bot... Sí. Vull dir que qui vulgui anar dissabte ja trobarà dissabte hora baixa, no?
Sí, dissabte hora baixa a partir de les 3 i mitja tenim el club de gimnàstica de Loia Moreno, tenim escoles de ball també d'Anna Marina Bordoi i ball de bot, vull dir, hi ha gran activitats que per grans i petits que ja passaran gust, però si inauguració el dia 22... diumenge a les 11, on tindrem, a part de les autoritats, pues, els dimonis de Sant Ferriol, tindrem la policia muntada, tindrem batucades, passa carrers, en fi, crec que serà una fira molt, molt interessant i molt guapa.
A més, hi ha escacs, hi ha també ball, com heu dit, es pregó el fa Francisco Orell des que fa nou, en poques paraules, un cap de setmana, que és qui no passa per Sant Ferriol i no s'atura, és perquè no va vist, no?
Sí, totalment d'acord, jo crec que Sant Ferriol serà com a la capital, no?, el punt d'encontre de diumenge aquí ve, perquè, com tu bé dius, pues és un lloc on podrem passar un diumenge fantàstic i també hi haurà maquinària agrícola, tema de també animals, tenim el grup de falconers, que sempre són espectaculars, tenim exposicions de cotxes antics, de mobilets antigues, vull dir, esperes disfrutar-ho.
S'exposició de mòbils que no falti, falcons també, que ha de bestiar, cotxes antics, en poques paraules. I recordar també que s'hi pot anar amb autobús des de Sant Llàtzer, cada parell de minuts sortirà un bus llançadera des de Sant Llàtzer per així no haver-hi d'anar en so cotxe. Així que molt d'anys a Sant Ferriol i moltíssimes gràcies al senyor Fuster, director general de Comerç de l'Ajuntament de Palma, perquè s'haurà volcat en aquesta fira, que ja són 32 anys. La Fira de Sant Ferriol és un clàssic.
Sí, exacte, 32 anys és una fira molt consolidada. Convidar tots els teus oients i tots els ciutadans que vagin a Sant Ferriol i que disfrutin del dia. I moltes gràcies per estar amb vosaltres.
Igualment. Moltíssimes gràcies, senyor Fuster. Bon dia.
Una ferrada.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
Els Rolling Stones deien pinta-ho de negre, paint it black. Podria ser una obra d'art contemporani, un quadre completament negre. Segur que ja s'ha fet. Per què ho deim? I de perquè la Fira d'Art Contemporani suma Mallorca Contemporary Art Fair celebrarà la seva segona edició més que ve de dia 9 a dia 12 d'abril. Serà en el Pol d'Espanyol, de Palma, on els organitzadors han convidat a 30 galeries, també col·leccionistes i artistes, tant nacionals com internacionals, i també dedicaran espai en els creadors d'aquí, de Mallorca, amb el projecte Selecció Natural, des que ara parlarem d'aquí un minut. Saludem primer de tot a Fiona Ferrer, coordinadora de la Fira. Fiona, com estàs?
Hola, encantada de hablar con vosotros. Aquí estoy en las Fallas de Valencia.
Ah, qué bien. Avui es la crema, ¿no?
Sí, sí, aquesta nit.
Aquesta nit. I fa mitja hora crec que haurà estat la mascletà, que és a les 12 o a les 2? No ho sé.
A les dues.
Ja mirarem si me dóna temps de veure-la. Escolta, 250 obres de diferents disciplines artístiques. És una fira molt eclèctica. Hi haurà un caramull de gent, perquè més coincideix amb la fira Art Colony que se fa en el Palau de Congressos. Per tant, enguany serà molt especial, eh?
Bueno, va a ser increíble. Es la segunda edición. Como bien habéis dicho, 30 galerías nacionales, internacionales, más de 270 obras. Y es una maravilla, además, coincidir con Art Colonia, ¿no? Digamos que Mallorca se va a convertir en el núcleo duro del arte durante esa semana. Y además estamos preparando un programa, la verdad, brillante para que conozcan en nuestra maravillosa ciudad. Vienen coleccionistas, periodistas, líderes de opinión, y les vamos a plantear todo un circuito por la ciudad y eventos privados, bueno, en fin, para que vean la maravilla de Mallorca.
A més, cada galeria mostrarà la feina d'un artista només. Per exemple, sí. Entre ells hi ha Agustina Píriz, Oscar Mariner, Ángel Celada, Navarra Xina, i també haurà en el talent local representat a Selecció Natural, per exemple, en Biel Llinàs, en Joan Cabré o en Marga Esterric. Què serà això de Selecció Natural? Com un espai a part o serà tot integrat?
Estará todo integrado. También vamos a organizar una exposición con artistas de la isla, que lo está organizando Jordi Pallarés en el Palacio Can Marqués. Y también va a haber una parte dedicada a la artesanía. Yo voy a tener una parte dedicada a la artesanía donde se van a presentar todo, pues, una colección que he producido con tejidos mallorquines.
Bueno, ni me ni manco que en teixis Riera i teixis Bullós, paradigmes de sa tela de llengos. Sí. Fiona, alerta, això és material sensible, sagrat, no?
És maravilloso, ha sido maravilloso trabajar con ellos. Es una colección que yo presenté en Canarias y en Jerez y ahora se va a presentar aquí a modo de instalación. Y también estamos diseñando todo unas cestas de paja que se van a producir en directo. Y también, bueno, pues un homenaje a la gastronomía. En fin, todo este amor que yo siento por Mallorca lo voy a poner en ese trocito que me van a dejar en Suma Mallorca. Para que todo el mundo lo vea.
I una cosa molt interessant, heu la xerrada sobre el paper de les fires i les galeries avui, perquè aquest món ha canviat molt, i és molt important parlar-ne, i això també ho fareu.
Sí, va haver charlas durante los días 10, 11 y 12, va haver diferents charlas en el pueblo español, abiertas a todo el mundo, y también, pues, como bien dices, ¿no? Este mundo ha cambiado mucho, pero también vamos a darle mucha importancia en un momento donde todo es digital, volver a lo artesanal, a lo Exacto. auténtico, a lo autóctono sí. y a poder hablar, ¿no? Esta feria, además, es muy grande, pero a la vez es pequeña, porque son 30 galerías seleccionadas por su director, por Óscar García García, donde hay un solo, cada galería va a presentar un solo artista y la mayoría de los artistas van a estar presentes en... durante estos días en la feria.
Bueno, i també una cosa molt curiosa. La fira s'inauguraria 9 d'abril, però dos dies abans, aquí on estàs ara, els participants aniran a la Fundació Hortensia Herrero, després en vaixell aniran a Palma per veure un espectacle de l'Igreja i Sagrat Cos. És a dir, és com una fira ubicuïtat. Això d'on de ser ubicuïtat. Serà a dues bandes en el mateix temps, no?
Exacto. És una experiència. Es una experiencia donde vamos a vivir, por un lado, enseñar los rincones especiales que tiene Mallorca, así como diversas colecciones privadas. Y por otro lado, pues es una experiencia que va a arrancar en Valencia. Vamos a subir a 40 personas al barco de Transmet con las 270 obras debajo del barco. Un artista maravilloso valenciano que se llama Jesús Arrue, que además Madonna, Lady Gaga son coleccionistas de él. Va a pintar en directo, vamos a hacer una cena privada en el barco y el día 8 vamos a despertar en Mallorca frente a la catedral y seguimos con el viaje. También hemos cerrado la iglesia de San Cayetano para vivir un espectáculo maravilloso que hay artístico, que además os recomiendo que vayáis a verlo. Hemos organizado un montón de cosas, un cóctel en Bulgari, cenas privadas... La verdad que va a ser una semana que van a pasar muchas cosas. Y si ya se hablaba de Mallorca, espero que se hable mucho más.
Idò, Fiona Ferrer, tothom, de 19 a 12 d'abril, ja ho sabeu, en el poble espanyol de Palma, la Fira d'Art Contemporani de Mallorca, Suma Mallorca Contemporary Air Fair, de 19 a 12 d'abril, molt interessant, un caramull d'artistes, i també aquestes xerrades, que també és molt important parlar sobre el món de l'art, perquè també hi ha d'haver diàleg per saber on, en quin punt estem, sobretot a Mallorca, que és un vertader brau de cultiu d'artistes plàstics i és una vertadera meravella de la qual també mos hem d'alegrar. Fiona Ferrer, que vagi molt bé i seguirem fent molt ressò i publicitat. A més, si arribem a les 8.000 persones que enguany preveix.
Gràcies per apoyar-nos i, com bien habéis dicho, Mallorca és un lugar perfecto para dialogar i hablar sobre arte.
Pues moltíssimes gràcies a tu, Fiona. Gràcies. Moltes gràcies. D'aquí un minut parlarem d'una nova tecnologia que pot arribar en els nostres camps. Una cosa molt curiosa, ja ho veureu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports en Joc.
Segueix amb Esports en Joc des del Martí del Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar del nostre camp, de la nostra ramaderia, de vaques, d'ovelles, de cabres, perquè la digitalització ja ha arribat en els camps de Mallorca, sense deixar ritmes naturals de la terra. Totes aquestes noves tecnologies estan modificant la manera de gestionar els foraviles, o poden fer-ho, tot depèn del pastor. Sensors d'activitat, sistemes de monitoratge, aplicacions de gestió permeten avui seguir des de casa el comportament dels animals, detectar problemes sanitaris de manera primerenca, per exemple, si un animal no se mou tot el dia, o optimitzar l'alimentació del bestiar. En parlem amb Laura Martínez, que és membre del projecte La Caperuza. Laura, benvinguda. Bé, tenim...
Hola, què tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días. I també amb en Pau Canal, de l'Associació Pagesos de la Terra. Pau, benvingut.
Hola, bon dia, com va?
Antes que nada, Laura, ¿qué es La Caperuza? ¿Y cuánto tiempo lleváis en marcha? Porque creo que vosotros ya habéis probado estos sensores de actividad de ganado.
Sí, nosotros somos un proyecto de ganadería extensiva regenerativa con también transformación con una pequeña quesería artesana en Bustar Viejo, la Sierra Norte de Madrid. Y ya llevamos 8 años de proyecto y con los GPS de Valle Virtual desde el 2023.
Pau, y una de esas eines que desperta más de interés es el tancament virtual del ramat. Es a dir, aquesta tecnologia que promet canviar la gestió del pasturatge, no importarà posar una tanca. Clar, si tu li penges un GPS a les vaques i ho mires des del teu seguidor, diguéssim, des de que teva, home, per exemple, ja t'estalvies la caminada, però clar, té el seu pros i el seu contres, no?
Sí, no, o sigui, té les seves coses bones i les seves coses dolentes, com també qualsevol producte que està desenvolupant i relativament nou. Entonces, tenim sempre les parts bones i les parts negatives.
Clar, per exemple, Laura, no sé si vosotros... claro, un GPS, per exemple, per a una... cabeza de vacuno son 300 euros. Luego hay que pagar el seguimiento. Hay animales que igual te vale la pena, por ejemplo, un buey, que es muy caro, pero según qué animales, no sé si de momento o si en un futuro, como todo, el premio va a bajar, el precio va a bajar, porque está muy bien la idea, pero de momento, ¿qué hace? ¿Hace una señal sonora o aplica una descarga eléctrica? ¿Qué hace ese GPS si se sale del cerramiento virtual?
Pues mira, estos GPS lo que hacen es que cuando el animal se acerca al vallado virtual que tú has establecido desde la aplicación, produce un sonido, da hasta 4 avisos, y ya en el 4º aviso, si el animal no se ha dado la vuelta, da una pequeña descarga. Va con, evidentemente, con un aprendizaje previo, pero y los animales lo aprenden rapidísimo y funciona muy bien, ¿no? Y bueno, lo que dices del precio, es verdad que son muy costosos. Nosotros tenemos ahora mismo como el 90% del ganado geolocalizado. Fuimos de los 5 primeros proyectos piloto que empezaron aquí en España y la verdad que ha sido un cambio enorme para la gestión de la ganadería.
Pau, per exemple, això estaria molt bé però, per exemple, a zones que no se poden tancar, per exemple, Tramuntana, ara que s'han tornat a ficar vaques, per exemple, a Galzó, terrenys rocosos, àrees de vegetació densa, perquè, clar, segons on sí que sortiria el compte, però jo no sé fins a quin punt aquí, ja s'ha de qualcú que ho hagi provat, que ho tingui en ment, provar-ho com a mínim en 3 o 4 animals, què trobes?
Bueno, jo entenc que l'associació té vaques en collar virtuals ja fa d'un parell d'anys i els han provat a muntanya i els han provat. Llavors, té les seves pegues, per exemple, que s'espreu, un dels handicaps bastant grossos. Tenim també que aquí a Mallorca tenim un terreny molt pedregós, molt rocós, i bulis o no s'enduen molt de cops, entonces pizza danyen un poc. Però sí que és vera que aquests collars no es permeten tenir vaques o diferents tipus d'animals a llocs on, si no fos pels collars, seria impossible tenir animals perquè tindríem un cost molt elevat per fer una tanca allà al mig de la muntanya o segons quines zones.
Laura, i en lugares con cobertura limitada, ¿se puede hacer por WiMAX, por wifi de radio? O porque claro, eso en el campo es muy habitual, para eso se inventó este sistema.
Claro, lo bueno que tienen estos collares es que aunque tengan, sí que necesitan cierta cobertura, ¿no? Pero en cuanto ellos tienen una conexión en un momento, cargan el vallado y ya esa información se queda en cada uno de los collares. Entonces, aunque los animales se vayan a pastorear a una zona donde no haya cobertura, sí que sigue teniendo la información del vallado virtual. Entonces, luego también tiene una función para poner vallado y quitarlo mediante Bluetooth. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor sí que tiene una pequeña limitación en ese aspecto porque necesitas cierta cobertura, pero también han pensado en ello, ¿no?, un poco para facilitar ese control de los GPS.
Clar, Pau, i ara quan deien a Laura, se pot modificar els límits de la zona de pasturatge, és a dir, facilita la rotació de pastures. Dius, ara vull que les vaques vagin de cap aquí, que hi ha més verd. I ho pot fer des del mòbil.
Sí, correcte, i no fa falta que tinguis que anar allà, canviar-les de tanca o el que sigui. Sempre s'ha d'anar per revisar que tinguin aigua i que tothom estigui bé, però te permet tenir algo més de flexibilitat i te permet estar menys preocupat ja que tens localitzades totes les vaques i saps si passa algo sense tenir que haver anat.
O sea, a veure, que la vaca, l'animal, al cabo de unos días ya relaciona el pitido con o la descarga con lo que sea con el para atrás, ¿no? Y ya se lo ha aprendido y ya sabe que hasta esa piedra puede llegar y más allá no. Es como el estímulo condicionado de Pavlov, no sé, el perro de Pavlov. Me parece que es exactamente lo mismo. Es como cuando enseñas a un perro y le das la recompensa, ¿no?
Sí, es un poco parecido. Mira, para que te hagas una idea, con las cabras tardaron 3 días en aprenderlo y desde entonces se lo saben todas. Vamos, y lo bueno que tienen las cabras es que como son muy de rutina, en cuanto yo abro el corral, casi todos los días hasta te vuelven solas. O sea, es una pasada cómo funciona. Luego prueban siempre, ¿no?, al principio del día a ver dónde están los límites de ese vallado y luego ya se quedan pastoreando allí y las vacas pues un poco igual.
Pau, i aquí, vaques, ovelles, cabres, m'imagino que més, perquè clar, les cabres aquí, un que té un tancat en cabres normalment les té. De vegades se lloguen per frenat, això sí. Pau, aquí quins animals són els que més heu provat, vaques?
Aquí ho hem provat amb vaques, s'ha provat també en somera, on en tenim més són en les vaques. Jo no sé on té animal, però aquí tenim també el problema de que no tenim un prado verd, per dir-ho de qualque forma,
yeah.
I el menjar és un poc més fibrós. Entonces, elles
sí que proven un poc més d'intentar fugir. Entonces, se li ha de tenir ment, s'ha d'anar alerta, no intentar estrenyar-les massa, s'ha d'anar un poc alerta. No, no és preciós, però sí que facilita molt la feina.
Idò, ja ho sabeu, estas nuevas tecnologías, ojalá bajen de precio, porque claro, 300 euros por animal, a no ser que como tú, Laura, ya al final ya las tienes enseñadas y vuelven solas, así les puedes poner el collar a otro animal. Laura Martínez, desde el proyecto La Caperuza, Pau Canal, desde Associació Pallosos de la Terra, muchísimas gracias, muchas gracias a todos dos, y tot sigui, que todos los avances sean para bien, para el campo, que tanto sufre, y que sin vosotros, sin el campo, no comemos. A ver si nos damos a la idea que agricultores i ganaderos, pagesos i ramaders són molt tan, el més important que hi ha, perquè sense voltes no menjam. Laura, Pau, moltíssimes gràcies.
De res.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut parlarem de la restauració dels nostres molins, tan macos que tenim. No vos mogueu perquè és important el que vos han de dir.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
S'aixeca i sembla el sol no li pateix la feina. S'aigua se serveix com a eina, es mòbil treu aigua, la terra reveja, la mula serada, són coses d'escar. No som d'aquí.
Es mòbil treu aigua, la terra reveja. Coses des que amb d'Antoni Morlán, veu d'en Llorenç Santa Maria, de quan els pagesos feien servir els molins aigualers, en el cas d'Esprà de Sant Jordi, o de Campos, o de Muro, o també se molia la farina, els molins fariners. Per què parlam dels molins? I de perquè el Consell ha obert una nova convocatòria per ajudar a la restauració de molins a Mallorca. El programa té 3 milions d'euros de pressupost que venen de secotatge, és important dir-ho, i vol conservar aquest patrimoni tan meravellós i emblemàtic que tenim en el nostre paisatge. Saludam una vegada més Antoni Roca, consellera de Patrimoni i Cultura. Benvinguda de nou, senyora Roca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, propietaris i entitats que vulguin fer actuacions de conservació, consolidació d'aquestes molins tan meravellosos, com ho poden fer, quina documentació han de presentar, a quina banda del Consell de Mallorca s'han de dirigir, i ara distingir les tipologies de molins. Una persona que tingui un molí aiguader o fariner que el vulgui restaurar per accedir a aquestes ajudes, què ha de fer?
Sí, doncs, com bé comentaves, hem posat en marxa una convocatòria gràcies a 3 milions d'euros que provenen de l'impost de turisme sostenible. D'aquesta manera, el que aconseguirem amb una inversió que s'haurà a terme durant el 26 i 27 és que, com comentaves, tots aquells propietaris que tinguin qualsevol tipus de molí, perquè hi entrarà qualsevol tipologia de molí, poden demanar aquesta convocatòria que està ja oberta i que el termini de sol·licitud és fins dia 7 de maig. Les despeses que subvencionen el recull des de la redacció del projecte tècnic, l'execució de les obres, també se pot incloure la direcció d'obres i després tot el que sigui l'execució dels projectes, no? I per presentar les sol·licituds ho han de fer a través de la pàgina web del Consell de Mallorca. Ara justament acabam de llançar i anirem aquests dies també fent recordatoris a través de les xarxes socials mitjans de Cultura Mallorca a Instagram, per exemple, o a través també de Consell de Següetes Consell de Mallorca, una petita infografia amb aquests punts claus de la documentació que s'ha d'aportar i de on s'ha de sol·licitar i és com.
Clar, i inclou pràcticament tots els tipus de molins, els aiguaders, els que treuen aigua, els fariners, els hidràulics i els molins de sang, que eren estirats per vistis, és a dir, pràcticament qualsevol tipus de molí, no?
Sí, efectivament, qualsevol tipus de molí, qualsevol persona que tingui qualsevol d'aquests pot sol·licitar la convocatòria. Dic que l'import màxim que se podrà sol·licitar és de 150.000 euros i esperam pues, que la ciutadania pues, respongui favorablement. Jo crec que així ho farà perquè la veritat que ja han tingut bastantes peticions i sol haver bona resposta. Ara, justament, avui també hem visitat un molí que és des que han renomat en aquest cas amb la convocatòria pròpia del Consell de Mallorca del Pla de Sant Jordi, que ja el primer molí s'està arreglant, en aquest cas un molí d'extracció d'aigua. Per tant, sol tenir bona acollida aquesta convocatòria i esperant que ara, amb aquesta nova oportunitat, pues, tots els municipis se puguin adherir pues, a totes aquelles persones, inclús també ajuntaments, aquells ajuntaments que entenguin a propietat, pues, també puguin adherir-se en aquesta convocatòria i aconseguir entre tots no, canviar aquest paisatge de la nostra illa, que ara passa per molins en les torres tombades o en bas per rompudes, pues anar recuperant poc a poc, perquè no és fàcil perquè n'hi ha milers, però anar fent passes per recuperar el nostre patrimoni històric.
Sí, cert, i molt important. A més, el pressupost, que són 3 milions, n'hi ha 900.000 pel 2026, perquè ja fins dia 7 de maig, clar, hem de comptar que seria la meitat de l'any, només, i després 2,1 milions pel 2027, que serà quan en realitat ja tot començarà a rodar, perquè entre que se presenta fins dia 7 de maig, m'imagino que és per això que heu fet aquesta diferenciació, perquè enguany, d'aquí a que se lliuri la subvenció, pràcticament mos haurem menjat la meitat de l'any, i ja el 2027 hi haurà 2,1 milions, no?
Efectivament, ara aquí només ens quedarà mig any per fer aquesta despesa i després el 27 ja hi haurà tot l'any sencer, per tant, esperant poder manejar més expedient i que també entre que les persones interessades demanen la redacció del projecte, presenten un avantprojecte, perquè l'únic que hauran de presentar primer en el Consell de Mallorca és un avantprojecte, un projecte bàsic, pues, han de donar aquest temps no, necessaris per presentació de projectes, presentació de sol·licituds en els ajuntaments corresponents i després execució del projecte, i és també important deixar un terminis perquè doni temps a fer tota aquesta execució, no? Per això el 27 sí que ja serà sense, perquè ho tindran tot en marxa, i ara doncs, d'aquest primer període, el 26, començarem ja, que serà el mes de juny, no? De que ja hagin rebut totes les sol·licituds, se pugui revisar la documentació i resoldre aquesta convocatòria.
És que aquest problema, com vostè ha dit, fa 40 anys, 35, 40 anys que existeix, molt de propietaris que no volen o no poden, perquè no tenen dos bés, i tampoc, clar, com que són propietat privada, tampoc se'ls pot obligar, però aquesta vegada 150.000 euros sobre el molí, que posaria el 75% del cost subvencionable, jo, que segueix aquest tema, m'apareix que és una de les vegades que s'ha donat més percentatge i més muntant per molí, perquè com a mínim, no sé, se pot investir una reforma en guany i d'aquí 3 o 4 anys se torna a sortir una altra convocatòria acabada reformant-lo, no? No s'ha de fer tot, mentre se respectin les tècniques constructives i els materials tradicionals, no?
Sí, efectivament, donant diferents opcions, no? Ja sigui recuperar la part arquitectònica del molí, no? Que seria la part vista, podria ser pues, una torre o podria ser safreig, i després recuperar o no la part de la maquinària o les aspes, vull dir, donant diferents opcions perquè se pugui anar fent a mesura que el propietari pugui, on les possibilitats que un tingui, però que ja canvi aquesta visibilitat de destrucció total del patrimoni. I sí que se pot anar fent a poc a poc, i en el final pues, anar aconseguint que entre tots se vagi recuperant els molins i esperant que amb aquesta pues, convocatòria se puguin fer una trentena de molins. Sí que és vera que els tècnics, amb aquestes quanties que deies, pues, aquests 150.000 és un molí, seria un molí descomplexes, descomplets, de gros, no? Per tant, han deixat quanties que jo crec que són favorables, i sempre hem de pensar quan se trata d'una subvenció sempre hi ha d'haver un percentatge que ha d'assumir la part privada, no? És aquest aquesta col·laboració público-privada, però que jo crec que serà positiva i que en el final també repercuteix, no?, en el propietari, pues, que ha de tenir un patrimoni en mal estat, pues, el pot millorar i en el final sortim tots guanyant i sobretot per recuperar aquesta part de la cultura, no?, i que tinguem aquests molins, no?, en el seu de la manera millor possible.
Sí, perquè un molí maco i restaurat, bé, jo de vegades hi faig fotos quan te'ls veig perquè són una verdadera meravella, són una joieta del nostre paisatge, i així que ja ho saben tots els propietaris de molins fariners, aiguaders o molins antics de sang, en el Consell de Mallorca se poden informar per aquesta línia d'ajuts que al cap i a la fi és per ajudar-nos a tots recuperant aquest paisatge tan maco que tenim a casa nostra. Antoni Roca, consellera de Patrimoni i Cultura, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns. Gràcies, senyora Roca.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
I amb aquestes coses del camp van anar fins demà. D'aquí un minut les notícies i després d'esports.